un límit clar a aquesta negociació que ha de ser només, ha dit, amb aquells que renunciïn al dret d'autodeterminació. Així arribem a les 11 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Aquest dissabte xerrarem de fotografia de natura amb autèntics especialistes en el tema i que formen part de la FONIP, l'Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears. Ens ho explicaran tot sobre els premis Memorial Climent Picornell que es lliuraran la propera setmana. També entrevistarem Pep Lluís Pons, director general d'Innovació i Recerca.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
En la darrera hora, al Faristol, edició autonòmica, quan són ja les 11 i 5 minuts del matí, entre d'altres qüestions, xerrarem del projecte de legalització i ampliació del camp d'Apolo de Sabarralina, de Campos. A més, sobre l'inici del macrojudici del cas Nos, tindrem ocasió de conversar amb el degà del Col·legi de Missers de les Illes Balears, Martí Alanyà. Li demanarem com afronten ells l'inici del judici pel cas Nos i què han fet per tal de facilitar la labor dels lletrats cinc cèntims. A més, també comptarem en directe amb la consellera de Serveis Socials del Govern, Fina Santiago, amb ella xerrarem de dependència. Però abans, també com apuntàvem i com fem avui per darrera vegada en el Faristol, és temps de reflexió. Jordi Pol, bon dia de nou.
Ah, bon dia.
Darrer anàlisi del Faristol. Recordeu que avui és el darrer programa, que dilluns a aquesta sintonia i a aquest horari trobareu el magazín El Dia, que estarà dirigit pel periodista Rafa Gallego. Sigui com sigui, de què toca xerrar, Jordi?
Pues avui, com a darrer dia, parlarem, farem un final de festa i parlarem de diversos temes.
Vinga, ja. Endavant, Jordi.
Sí, avui és el dia de la meva darrera reflexió i volia acabar amb un resum. Així és que els parlaré de tres temes: de la infanta, el nin sirians i la política. Ha arribat el judici de la infanta i sempre he dit que s'investigui el que sigui, que se la condeni si se l'ha de condenar. Poc es pensi que si presumptament es va aprofitar per la seva posició, ja també proporcionalment a la seva posició ha estat condenada fins a l'extrem. De parèixer que tot el que està passant és culpa seva. I resulta que Messi o altres esportistes que també haurien de ser exemple i han caigut en presumptes delictes fiscals no s'ho han trobat malament i no han caigut com a àngels. I saben per què? Saben per què? Perquè la societat necessitava donar la culpa a qualcú i personalitzar en algú tots els seus mals, quan n'hi és per tant, si ho comparam amb el Palau de Congressos o la desapareguda a nostra, és més. I no mos enganem, en aquella època sempre se va convidar a Urdangarín per ser gendre del rei, no pels seus coneixements. Per tant, per què tanta hipocresia? I si anem ara en el tema dels refugiats, els refugiats segueixen existint. Cada dia moren nins sirians cercant un món millor, però ja no són notícia. Es notícia la infanta, Catalunya, Sánchez o Podemos. Quin món? Quin món que només es preocupa dels desnonaments d'aquí i no es preocupa dels refugiats que són desnonats del tot, fins i tot de les seves vides. Mai els podré perdonar que no hagin fet escratxes, 15M o assentades davant dels organismes en favor dels refugiats. On són els polítics? Des del primer anàlisi meu he dit que sí, que s'han de preocupar del model educatiu, del model de la ràdio pública i de la reforma de la Constitució. Per sobretot els polítics, a una comunitat tan petita com les Balears, poden saber què està passant a cada col·legi, a cada petita empresa i fins i tot a la redacció de la ràdio pública. I sobretot integrar els nouvinguts. Deixin de cercar tant el model de les vides i vagin a les pròpies vides de les persones. Des d'aquest altaveu he criticat a tot el partit polític. Sí, ja sé que a molts no els ha agradat els que els hagi pogut dir. Els de dretes supos que voldrien haver sentit unes coses i els d'esquerres unes altres. Inclús els oients els haurà agradat més unes coses que les altres. Però, a més, que la meva feina és analitzar la societat i la política i no només lloar o criticar a uns o als altres, tinc la sort de ser independent. Sí, independent. Paraula estranya avui en dia. I som independent perquè no necessito un govern o d'un altre. Me'n record que una vegada, quan li vaig comentar al president Bauçà la meva independència, se va assustar. Sí, som independent. I per això és el meu principal argument contra els que els senten criticats per jo i volen salvar les seves idees o actes pensant que jo depèn d'un medi o un altre. I ja ho sento molt. Som tan independent que el meu únic problema és estudiar, observar i cercar la realitat sense necessitat de cercar-me a mig. No necessit ni social ni econòmicament de cap polític. I per què dic tot això avui? Perquè m'agradaria que tots tinguéssim la mateixa llibertat que jo i que tots lluitem per aquesta llibertat. Perquè sí, tinc que reconèixer que la llibertat i la independència són una lluita, però els reconec que val la pena. Cerquin la llibertat, analitzin qui i per què compten les coses. I sí, veuran que hi ha molta gent polititzada, però hi ha gent que també no ho està i que dins la ràdio pública, sigui el que sigui que governi, hi ha treballadors i treballadores. Es ve que els medis estan polititzats, però no tots els treballadors ho estan. Per això, m'agradaria que qualsevol gestor d'un mitjà, abans de fer periodisme exterior, fos periodista de la casa i veus que hi ha treballadors i treballadors. I que quan se diu que un medi està polititzat, se n'adonin que s'estan insultant els treballadors que intenten fer la seva feina amb dignitat. Mani el qui mani.
El Faristol.
Tot seguit ens referim al projecte de legalització i ampliació del camp de polo de Sabarralina. Per això saludam el batlle de Campos, Sebastià Sagreres. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Per part del consistori, a més que s'ha publicat el BOIP, s'ha sotmès el projecte a informació pública. Tenim tant l'explotació equina i el camp de polo com l'agroturisme de Sabarralina.
Sí, sí, bueno, això és procediment... És el procediment normal. Aquests particulars han presentat aquest projecte de legalització i de construcció d'un camp de polo i previ donar la llicència o fer aquestes legalitzacions, pues, s'obri un període d'exposició pública de 30 dies amb horari laboral perquè tothom que vulgui estudiar o observar el projecte ho pugui fer. Després, evidentment, si s'aferma a normativa i si està d'acord a la llei, pues, l'Ajuntament procedeix d'aquesta manera.
Perquè de polo realment en disposeu d'un camp privat, també n'hi ha a d'altres zones de Mallorca, un camp, com explicam, d'ús privat però que no és nou.
Bueno, sí, bé, això és el primer que jo volia dir i quan me vareu cridar per tenir un poc aquesta entrevista avui. Així com han sortit els titulars aquest dia, és quasi per ahir que l'Ajuntament o el poble de Campos és qui impulsa aquest camp de polo. I no, com vosaltres molt bé explicau, això és una iniciativa privada que a més, aquest camp ja està establit en aquesta finca. Jo ara no vos puc dir quant any fa, però potser fa 10 anys o inclús jo diria que més. Que d'altra banda, un camp de polo no és res més que una extensió de terra, una parcel·la de terra, o bé gespa, o bé herba, o bé arena, o inclús neu per la península, aquí on s'hi practica aquest deport. Me pareix que no és res més.
És una iniciativa privada, ho remarcant, però que està ubicada a Sabarralina, a Campos. Ara són els propietaris els qui han iniciat els tràmits per tal de legalitzar el camp de polo. Significa, val això, que era legal o il·legal?
Bueno,
si tenim no constància, clar.
Jo no tinc constància de que fos il·legal, ja ho dic, un camp de polo no és més que una extensió de terra, o bé terra, o bé gespa, que sol no aportaries, perquè les porteries se posen en el moment dels partits. En què nosaltres no teníem, o jo no me consta cap denúncia ni cap queixa de ningú apel·lant a la il·legalitat d'això. Per tant, ja vol dir que és un tema que ve ja no des d'aquesta legislatura, ni l'anterior, ni l'anterior. És un camp que està fet de fa molts anys, i jo gairebé desconec que hi hagi hagut mai cap problema.
Si s'arriba a legalitzar en definitiva el camp de polo, si fa també l'agroturisme de Sabarralina, això per al municipi suposaria una injecció econòmica i ajudaria a la tan demanada desestacionalització?
Bueno, jo realment no sé si s'intenció és emplear aquest camp de polo per un ús turístic. Però si me demaneu una opinió no tècnica, perquè ja vos dic que aquest procediment de llicències o de legalització, pues, són els tècnics qui s'ho han d'estudiar i han de decidir si el projecte és correcte o no. Però si jo me demaneu una opinió personal sobre el que podria ser l'implantació del polo a Mallorca, evidentment vos diré que jo trobo que és una opció la mar de positiva. Me consta que no és només a Campos que hi ha aquest camp de polo, sinó que a diversos municipis de Mallorca també fruit d'iniciatives particulars n'hi ha diversos, i la veritat és que qui practica aquest deport són turistes o persones amb un alt nivell o poder adquisitiu, que se practica durant tot l'any. I per tant, jo la meva valoració desconeixement, perquè jo potser si em demanau de futbol no podré xerrar una estona, i de polo la veritat és que només sé que és un deport de gent que munta cavall, pues sí. Jo crec que ha de ser positiu.
De fet, Val·la, si voleu quedar sintonitzant IB3, us avançam que tot seguit xerram amb la Reial, la Federació Espanyola de Polo, i ens valoraran que es produeix un retorn socioeconòmic per al municipi que acull un camp de polo. De fet, asseguren, ara ens ho diran, que atrau turisme de qualitat. Això, per tant, seria molt beneficiós per a Campos.
Sí, pues, possiblement puguem estar d'acord, ja a part del turisme, del nivell econòmic, sinó per la repercussió que pot dur per la zona, a nivell de que això genera agricultura. Aquest camp mengen, aquest cavall mengen, per tant s'ha de sembrar. El que Campos antes eren vaqueries, pues s'han d'arreglar i s'han de transformar en quadres. Jo no puc estar en contra. Ara bé, com en tot, qui vulgui tenir una iniciativa s'ha de sotmetre a la normativa i a les lleis, i això és el que ha de valorar l'Ajuntament. Vol fer dues diferències. A nivell tècnic seran els mateixos tècnics i funcionaris de l'Ajuntament que avalaran o no aquest projecte, i a nivell polític o personal, jo vos puc dir que evidentment tot el que dugui o generi economia a dins Campos, que sigui legal, que sigui positiu per veïnat del nostre poble i generi una bona imatge, l'Ajuntament i aquest Val estaran a favor.
Sebastià Sagrera, voleu afegir alguna cosa més?
No, 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 que tinguem tots un bon any que acabem de començar.
I això també li desitjam a vostè i a la resta d'oients d'IB3 Ràdio. Senyor Sagreras, Balla de Campos, gràcies per intervenir en directe al programa.
Molt bé, a vosaltres, per interessar-vos, una ferrada.
Adéu, igualment.
Vinga,
i com apuntàvem, qui ens acompanya tot d'una és el director esportiu de la Reial Federació Espanyola de Polo, Luis Berjumea. Buenos días.
Sí, buenos días.
En Baleares, el único campo de polo que está federado es el de Ibiza, a pesar de que sí que existen y tenemos constancia de otros, como el de Campos, del que ahora hablamos, que son propuestas privadas, ¿verdad?
Sí, bueno, el de Campos, en principio, que era la finca Zabarralina, me parece que se llamaba.
Sí, así es.
Estuvo federado durante un año porque era necesario para todo el proceso de legalización y darse de alta como club deportivo. Lo único que pasa es que por algún motivo, no sé si fue económico o fue algún tema político o de algún permiso, no pudo materializar todos los permisos para poder terminar la cancha, ¿no? Pero aparte hay también otras iniciativas privadas, pero que son, bueno, son fincas privadas donde tienen una cancha de polo y se juega, pero es totalmente, te digo, fuera del circuito de competición de la Federación Española.
Y que para hacer un símil es como si cualquier persona en su casa montara una pista de tenis.
Sí, sí, correcto. Efectivamente, sí. Lo que pasa es, bueno, que la superficie pues es un poco mayor, ¿no? Una cancha de polo pues puede tener hasta 260 metros de largo, por 160 de ancho, pues bueno, pues son pues 4 o 5 hectáreas de terreno, que es lo que necesita una cancha de polo, ¿no?
Una de las cuestiones que ayer, cuando preparábamos la entrevista, usted nos destacaba, y a ella nos referimos, es al retorno socioeconómico que supone para un municipio disponer de unas instalaciones como estas.
Sí, a ver, bueno, ahí en Baleares, que tenéis una amplísima experiencia en el mundo del caballo, sabéis lo que emana del mundo del caballo. En este caso, el polo, pues trae un turismo de mucha calidad, un turismo de con alto poder adquisitivo, pero también da muchos puestos de trabajo. Piense que una cancha de polo, si en vez de ser una cancha de polo está sembrado, por ejemplo, de un cereal, pues da muy pocos puestos de trabajo, pero una cancha de polo da puestos de trabajo de todas las cualificaciones, ¿no? Con lo cual, hombre, pues son viviendas que tiene que alquilar el personal, gente que está comiendo, productos que se compran para la alimentación de los caballos. La riqueza es muy importante. Aquí en la península tenemos el caso de Soto Grande, en la Costa del Sol, en la provincia de Cádiz, que bueno, pues que ahí sí que la Junta de Andalucía y todas las instituciones se han volcado porque se han dado cuenta que efectivamente es una industria. En Baleares pasó con el golf, como en toda España pasó con el golf, ¿no? El golf hoy en día es una industria y todas las instituciones se dieron cuenta y lo apoyaron. Bueno, pues el polo se está empezando a dar cuenta a las instituciones que es una industria y que hay que apoyarla. Y yo espero que en Baleares pues también se apoye, ¿no?
En el caso de los campos de golf, ahora que lo comentamos, la instalación, el anuncio de proyectos, la aprobación de proyectos de nuevos campos de golf, al menos aquí en las islas, no suele estar exento de polémica, principalmente de sectores ecologistas que lamentan el consumo de territorio y de agua que ello supone. A la hora de anunciar un campo de polo, ¿también se reciben críticas en este mismo sentido?
Vale, no. En la península no, ¿por qué? Bueno, primero que es una extensión de tierra bastante pequeña. Sí que es verdad que se utiliza mucha agua, pero se suele utilizar agua de residuales y los recursos hídricos son mucho más pequeños que un campo de golf. La verdad que todo el que conoce el mundo del polo y se involucra, o por lo menos más o menos lo conoce, se da cuenta que una cancha de polo crea muchísima más riqueza que el impacto medioambiental que pueda tener, que verdaderamente es mínimo, porque no deja de ser una aplicación, una transformación de una finca, de un suelo rústico, en un campo de césped. En la transformación de esas fincas agrícolas antiguas, que hoy en día pues la agricultura no está para muchas alegrías, pero en cambio si transformamos en este tipo de instalaciones deportivas, la riqueza que se crea es infinitamente mayor, con lo cual no creo que los ecologistas tengan muchas pegas que ponerle a una cancha de polo. Por lo menos en la península hasta ahora no ha habido ninguna pega.
En el caso específico de esa barralina, la finca de Campos, sí, por poner el ejemplo del que estamos hablando, respecto sí. a la legalidad, no solo ahora, sino que la propiedad de este campo privado ya había solicitado y ya había iniciado los trámites de legalización hace unos años. ¿Cuáles podrían ser los motivos para los que no se autorice un campo de polo? ¿Es una normativa estatal? ¿Es autonómica? ¿Es por usos a los que esté destinado el terreno, el suelo, por lo que se podría denegar este trámite?
A ver, en principio es una normativa municipal. O sea, el que tiene que decidir en su plan general urbanístico si un suelo va destinado a temas urbanísticos o es rural o es deportivo es el ayuntamiento. En este caso, el uso del suelo, pues es un suelo que podía ser de transformarlo de uso agrícola a uso deportivo, pero deportivo destinado también a muy relacionado con recursos agrícolas, porque estamos hablando de caballos. Con lo cual, no sé exactamente cuál ha sido el problema, pero si le digo de verdad con la mano del corazón, no creo que las instituciones se tienen que dar cuenta que esto no es para enriquecerse nadie. Nadie se hace rico con el polo. Esto es simplemente para dar un turismo de más calidad y crear riqueza en la zona donde se juega. O sea, nadie se ha hecho rico, ningún club de polo se hace rico porque manteniendo una cancha de polo y haciendo 3-4 torneos al año. O sea, podemos decir que es un deporte caro porque hay que mantener muchos caballos, etcétera, pero nadie se ha hecho rico con eso. Te aseguro que todos los promotores de club de polo le pierden dinero.
Señor Benjumea, ¿desea añadir algo más?
Pues que me encantaría esa iniciativa que empezó en Ibiza hace ya unos años, que hoy es una realidad, además la Federación tiene una delegación en Baleares, allí en Ibiza, pues que en Palma y en otras islas sea una realidad pronto. Que se fijen en la Costa del Sol, en Sotogrande, en la parte de Cádiz, en San Roque, y vean que eso es una realidad, que hoy en día, igual que está Wimbledon y está el Roland Garros, pues está la Copa de Oro Sotogrande como uno de los de la triple corona del polo del mundo, ¿no? Y que me encantaría que esto pues se fuera también una realidad allí en las islas.
Luis Benjumea, director deportivo de la Real Federación Española de Polo, gracias por participar en directo en IB3 Radio.
Muchísimas gràcies a vosaltres i feliç any.
Igualmente. Hem xerrat de Campos, específicament del projecte de Sa Barralina, tot i que n'han existit, se n'han presentat també de projectes a d'altres municipis, com puguin ser Inca o Manacor, i com ara ens confirmaven des de la Federació Espanyola, l'únic camp federat és el d'Eivissa actualment. 11:26 del migdia. És la data marcada en el calendari per a molts professionals de la comunicació i d'altres àmbits, perquè és l'inici del macrojudici pel cas Nos a les instal·lacions de l'Escola Balear d'Administracions Públiques, al polígon de Son Rossinyol, de Palma. Ens avançam i per això saludam en directe al degà del Col·legi de Missers de les Illes Balears, Martí Alanyà. Molt bon dia.
Bon dia, buenos días.
Des del col·legi, com afrontau l'inici del macrojudici pel cas Nos?
Bueno, con la misma expectación que el resto de la sociedad. Se trata de un juicio histórico, sin duda. No solamente por el asunto en sí, sino también por el hecho de que por primera vez pues tengamos unos miembros de la familia real que han sido encausados, en este caso, bueno, la hermana del rey. Es lógico el interés y que ha despertado todo este juicio, pero bueno, al mismo tiempo desde el Colegio de Abogados, pues con mucha tranquilidad.
No, i tant. I d'alguna manera, des del col·legi, s'ha fet qualque cosa per tal de facilitar la labor dels lletrats?
Por supuesto, como nos corresponde, lo que hemos intentado es que todos los abogados, los más de 30 abogados que está previsto que intervengan en este juicio, pues puedan disponer de todos los medios para ejercer su labor de defensa. En este caso, pues lo que hemos hecho es solicitar una sala que se ha sido habilitada para que los letrados, los abogados puedan trabajar desde esta sala, donde además hemos instalado allí pues unos medios técnicos, ordenadores, conexiones a internet, impresoras, en fin, luego también lógicamente las togas que son necesarias para la intervención en los estrados, y en fin, toda serie de medios que puedan serles útiles. También, por supuesto, hemos desplazado a un empleado del Colegio de Abogados para que pueda atender las necesidades y gestionar lo que puedan precisar. Sin duda, bueno, pues 6 meses de juicio, como está previsto que pueda durar este juicio, pues pueden traer bastantes complicaciones en este aspecto.
Serà també per al Col·legi de Missers Balear un esforç important el que s'haurà de fer per tot el que implica 6 mesos de durada aproximadament, també estrejada, com es va fer en el cas Kabul, a unes instal·lacions completament diferents?
Sí, bueno, en los términos que hemos dicho, es decir, bueno, lo que hemos tenido que habilitar pues esta sala para que los colegiados, los abogados, los letrados puedan trabajar y puedan disponer de todos los medios para que puedan ejercer ese derecho de defensa. Esto es lo que se ha intentado por parte del Colegio de Abogados y ya está instalado, ya se ha conseguido, se ha habilitado esta sala pues para que ellos puedan ejercer en condiciones su trabajo.
No sé si disposau d'alguna xifra, però tenim una idea aproximada de econòmicament també què suposarà el judici pel cas Nóos?
No, nosotros no disponemos de estos datos. De todas formas, bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es que es un macro juicio. Estamos hablando de que aquí van a desfilar del orden de más de 300 testigos, más de 20 peritos, tenemos un sumario que tiene más de 80.000 folios, hemos tenido una instrucción que ha durado más de 5 años, es decir, es un macro proceso, sin ninguna duda. Ahora, su repercusión económica, pues no tenemos cifras.
¿Y hay res més que vulgueu afegir?
No, simplemente pues que tenemos que dejar trabajar a la justicia, que tenemos que recordar siempre, y desde el Colegio de Abogados esta es nuestra función, el de la presunción de inocencia, que era una imputación, ahora ya ni siquiera se denomina imputado, sino investigado, pues es una figura de garantías y que en principio pues estamos hablando de que hay un juicio para que se determinen si existen esas responsabilidades. Por lo tanto, el principio de presunción de inocencia es lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta cuando estamos hablando de que la justicia haga su trabajo.
D'acord.
Esto es todo.
Martí Alanyà, degà del Col·legi de Missers de les Illes Balears, gràcies per intervenir en directe en el programa.
Gràcies a ustedes, buenos días.
Adéu, bon dia. Adéu. Ara ens centram en altres qüestions. Ens avançam, de fet, a la celebració del Seminari de Tècniques de Venda que organitza el club del subscriptor del diari El Mundo i que dirigeix el següent convidat. Es tracta del president del Centre Empresarial Cultural Mallorca de Marratxí. Ell és Javier Macías. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
Que l'heu titulat L'oportunitat per a vendre més i millor optimitzant la gestió. Aquesta és una pregunta que segur que qualsevol empresari comerciant que ara està escoltant el Faristol vol tenir la resposta.
Sí, el objetivo del seminario exactamente es el que usted ha apuntado, es decir, que es vender más y mejor, que un cliente amplíe su capacidad de compra, que exista la posibilidad de recuperar uno antiguo o que se den las circunstancias para conseguir uno nuevo, justifican la realización y la asistencia al seminario.
I disposam ara mateix a nivell legislatiu, però també pel que fa a l'aixeta del crèdit de les eines necessàries?
Sí, el tema del crédito, como es bien sabido, la banca no son las usulinas ni las monjas de clausura, pero es un hecho objetivo que depende de la cifra que solicites y depende de cómo, porque hoy el director de banco tiene mucha experiencia, mucho instinto. Al personaje que tiene delante, si ve que más o menos está preparado, que tiene empuje, se la empiezan a jugar. Otra cosa es que hay que hablar de las cifras naturales. Estamos hablando de 25 o 50 mil euros. Ya cuando pasamos a 100, 150, 200 mil, ya van a la honesta garantía hipotecaria. Pero hoy al emprendedor, cuando se le ve preparado, cuando se le ve que tiene una idea concreta, que la sabe plasmar en una memoria, se le ayuda. Luego viene la parte en la que nosotros colaboramos, que es en el arte de vender el concepto que se va a producir.
També volem oferir als oients del Faristol la possibilitat de que puguin participar del seminari. No sé si ens pot explicar si encara queden places disponibles.
Sí,
i si és així, quin és el procediment?
Nos queden 8 places. El procedimiento es muy simple. El centro empresarial, su número de teléfono es el 226030. La realización del seminario es del 25 de enero al 4 de febrero, lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, 4 días de la semana de última de enero y 4 días de la semana última de primera de febrero, y el horario es de 19 de 7 de la tarde a 8 y media de la noche, y el teléfono es 971-226030. Hay un hecho que es interesante saber, que el seminario vale 150 euros, pero por el hecho de señalar que la información la han tenido a través de IB3 Radio, valdría 135, que es lo que el mundo ha considerado también para sus lectores.
Que sempre va bé oferir, encara que sigui aquest, qualsevol tipus de descompte. Volem saber també com serà el temari, com s'ha estructurat el seminari.
Sí, el temario está estructurado de la siguiente manera. Primero hay que saber qué es la venta. Es curioso que interpretar que la venta se produce en las 20 primeras palabras, en las 20 primeros segundos, en los 20 primeros pasos y en los 20 centímetros de cara. Es decir, la persona tiene que saber que la primera impresión va en el inconsciente, el personaje va a decir sí o no. Ojo, lo que viene después tiene que estar relacionado con la primera impresión, lógicamente, pero la decisión inconsciente se toma al principio. Luego viene lo que es la escénica, es decir, el conocimiento profundo del producto, es decir, hay un principio natural, no podemos amar o querer lo que no conocemos, hay que conocerlo a fondo. El conocimiento del cliente, es decir, cómo estudiar al cliente a velocidades de vértigo para decir lo que él quiere escuchar, la personalidad de vendedor y, por último, las técnicas de venta. Entonces, con toda esta amalgama es lo que se va desarrollando durante el seminario. Hay otro aspecto también curiosísimo, y es las objeciones. El profesional a la objeción tiene que interpretarla como una ayuda, porque así sabes por dónde respira el cliente, no como un problema. Entonces, en el seminario se analiza cómo se van tratando las objeciones de forma de llegar al punto de final, que es el cierre de la venta.
Us dirigeu en el seminari als empresaris que ja tenen un negoci consolidat o aquells que com a opció ara han optat per l'autoocupació, per fer-se empresaris o muntar qualsevol tipus de primer negoci?
A todos. Y lo digo porque a todos por una simple razón. Porque el ser humano, cuando se manifiesta hablando, se está vendiendo. O sea, usted, a través de su profesionalidad, me está vendiendo las excelencias de IB3 Radio. Yo, a través de la conversación que tenemos, le estoy vendiendo las excelencias del seminario de ventas. Es decir, por eso no hay que encuadrar. Tendrían que venir hasta las amas de casa para vender al hijo
qualsevol
que tiene que estudiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm-hmm.
I ens hem quedat en ganes, per favor, torni'ns a recordar com ens podem apuntar i les dates en què celebrarà
pues
el seminari i l'horari, que també és important.
Sí, pues llamando al centro empresarial, repito, 971-226030, repito, 971-226030, decir que han escuchado la información en IB3 Radio para que les hagamos la diferencia del importe, que no serían 150, serían 135, y a partir de aquí ya se les va diciendo dónde está, dónde se hace el seminario, que es en el centro empresarial. Repetiremos el horario, que repito, será de 7 a 9 y media de la noche, de 7 a 8 y media, a partir de la última semana de enero, que es del 25 de enero y la primera de febrero.
Javier Macías, president del Centre Empresarial Cultural Mallorca de Marratxí. Gràcies també per intervenir al programa.
Ha sigut un plaer.
Moment ara de fer una breu pausa i entrar en la recta final.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
A poc més de 20 minuts per arribar a les 12 del migdia i per tancar el Faristol. Avui, recordeu, és el darrer programa que us oferim aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio, perquè a partir de dilluns, de 9 del matí a 1 del migdia, us acompanyarà Rafa Gallego i el seu equip, que estaran al capdavant del magazín matinal al dia. Ara sí, com apuntàvem, la darrera persona que participa al Faristol és la consellera Fina Santiago. Molt bon dia.
Bon dia a tothom, bé, això de participar en el darrer programa pareix que té com un símbol especial.
Bé, perquè no, també és un honor, qualcú ho havia de fer i li ha tocat a vostè.
Pues molt agraïda.
No faltaria més. Xerram de qüestions també serioses, xerram de dependència i de la problemàtica també que s'ha produït i que ens agradaria, consellera, que vostè ens pogués explicar, perquè hi ha hagut, a l'hora de fer el pagament de les ajudes, cert desordre en la normativa i, de fet, hi heu hagut d'intervenir.
Efectivament, la llei de dependència és una llei que es neix l'any 2007, que les comunitats autònomes no teníem experiència de gestió. Nosaltres vàrem fer un decret en el qual deia que una persona que tingués una valoració que s'havia de revalorar al cap d'uns anys, havia de ser ella, havia de ser aquesta persona, la que sol·licités a fer aquesta revaloració, diguem. Clar, que ha passat que la llei de dependència és una llei que afecta sobretot a persones majors de 80 anys, persones amb processos de demència, amb processos d'Alzheimer, persones malaltes, i què passava? Pues que rebien aquesta resolució que els deia que eren dependents, però que l'any 2017, l'any 2015, havien de revalorar aquesta situació, i clar, aquesta gent no se'n recordava. Ficava aquesta resolució al calaix, i al cap de 3-4 anys ningú se'n recordava de fer aquesta revaloració. Què ha passat durant aquest temps? Que quan l'administració se n'adonava compte de que s'havia de fer aquesta revaloració i no l'havia sol·licitada a l'usuari, el que li feia era llevar l'ajuda econòmica i, a més, demanar-li en caràcter retroactiu. Per exemple, en caràcter retroactiu d'un any, d'un mig any, d'un any i mig. Clar, això és molt... era una situació que no protegia a l'administrat, a el ciutadà. Per tant, nosaltres el que hem fet ha estat aquest any, dins del mig any de govern, canviar aquesta normativa. I per tant, dir que quan hi ha una situació d'aquestes característiques, que la persona s'hagi de ser revalorada, sigui l'administració la que d'ofici faci aquesta valoració. I mentrestant, la persona continuarà cobrant aquesta ajuda econòmica.
Que de fet hem d'apuntar que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, segons s'apuntava a Diario de Mallorca, ha evitat que 1.270 persones quedassin sense prestació de desocupació, de dependència, perdó, sense la prestació, sense l'ajuda a la dependència, 1.270 persones.
Així és, perquè aquest fet feia que... el que nosaltres hem intentat amb aquesta canvi de normativa és que sigui l'administració que s'atengui la responsabilitat d'estar al dia amb les persones que han de ser revalorades. I el que vàrem fer va ser una resolució d'immediatesa perquè mentre nosaltres creàvem el mecanisme per poder fer això adequadament, durant un any aquestes persones, aquestes 1.200 persones, no tindrien que aplicar-se la normativa anterior.
Aquests dies, consellera, ja que la tenim, ahir, sí, de fet, es va oferir el balanç dels 6 primers mesos de govern autonòmic, un balanç que van oferir la presidenta Armengol, el vicepresident Barceló. En el seu cas, quina seria la valoració que podria oferir?
Home, jo crec que un balanç, sobretot esperançador i positiu, no? Hem presentat un pressupost en 5 més alt de la partida pressupostària per serveis socials, és el pressupost més alt des de l'inici de l'any de l'1 de gener de 2016 dels pressupostos de servei social. Una llei, el govern ja ha aprovat una llei, en aquest moment ja està en el Parlament, d'una renda social amb 20 milions d'euros pressupostats per l'any 2016, que cobrirà les necessitats bàsiques econòmiques de les famílies amb menors de la nostra comunitat autònoma que puguin demostrar que no tenen ingressos econòmics suficients. Han creat també una nova ajuda, que és aquest fons d'emergència per a les escoles, perquè quan els professors detectin una situació d'emergència d'un infant perquè té problemes de que potser se detecta que no menja adequadament, de que li falta un llibre, de que no pot anar a l'excursió perquè els pares no en tenen, puguin amb aquest fons d'emergència cobrir aquestes necessitats. Han reactivat tot el tema de dependència, com hem explicat fins ara, i altres coses que han fet, per exemple, reactivat la reconstrucció de centres de dia que havia estat paralitzada durant tota la legislatura passada. Hem pactat ja amb la Federació d'Entitats de Protecció a la Infància aquest decret que sortirà en 3-4 mesos de la renda d'emancipació per joves extutelats. Per tant, jo crec que estan fent moltes coses i jo crec que positives i amb un discurs d'esperança.
Consellera, no poden passar sense demanar-li per una de les qüestions humanitàries que més ens han preocupat en els darrers mesos, i és la crisi dels refugiats sirians. Pensa que enguany començarem a rebre encara més persones de les que ja han pogut venir a les Illes Balears? Pensa que tota la solidaritat que han demostrat i han mostrat els ciutadans finalment arribarà?
Pues això és una gran incògnita, no? Jo me'n record que vam anar, crec que era a final d'agost, principi de setembre, a una reunió en l'estat, on ens deien que en 2-3 mesos màxim refugiats estarien a la nostra comunitat autònoma, i estem en el mes de gener, que pràcticament, el dia 8 de gener, i encara no sabem res. Jo crec que això comença a ser una vergonya per a Europa, no? Vull dir, ja no és l'estat espanyol, vull dir, jo crec que és un conjunt de tots els estats d'Europa que no se posin d'acord en com redistribuir aquests refugiats o quina política de protecció als refugiats tenim com a Europa. Vull posar un exemple. En 2 dies se van posar d'acord de com rescatar els bancs tots els estats membres d'Europa. En canvi, de com està rescatant en aquestes persones, de com redistribuir aquesta situació d'emergència en els diversos estats europeus, de com fer una política de retorn, si és possible, de garantir aquests refugiats que facin, de com protegir-los, això no s'estan posant d'acord ja fa mesos. L'hivern ja està a totes les fronteres europees i els refugiats els tenim allà sense saber realment quin serà el estat humanitari que tindran per part del conjunt dels estats europeus. Per part de la comunitat autònoma, tot d'una que varen saber que havia aquesta possibilitat de que els refugiats poguessin venir a la nostra comunitat autònoma, varen crear aquest espai que ja està muntat, que ja està preparat, que és l'Albert de Palma. Varen crear les dues comissions, la comissió política, que estan presents els ajuntaments, els consells insulars i el govern, i la comissió tècnica, que estan presents Creu Roja, que serà l'entitat responsable de l'acolliment d'aquests refugiats, que estan presents també altres col·legis professionals, que estan presents altres entitats i tècnics de les administracions. Vull dir que tot ho tenim preparat per quan ens diguin vendran poder fer un acolliment de qualitat i humanitari.
Que sigui com sigui, quan arribi aquell moment també disposam d'un protocol, d'un procés d'acollida de les persones refugiades que arribin a la nostra comunitat. Només falta que venguin.
Efectivament, aquí hi ha la competència dels temes de refugiats, és una competència estatal. L'estat ha decidit mantenir el protocol que té actualment, que siguin les ONGs, en aquest cas Creu Roja, que coordini l'estància de refugiats a la nostra comunitat autònoma, i el protocol s'aplicarà. El protocol que s'ha establert és un protocol que dura uns 18-24 mesos, estableix que en els primers 6 mesos els refugiats han d'estar al mateix espai físic, allà se fa una valoració social, psicològica, se li aconsegueix el que és l'estatut de refugiat, i després ja aquestes persones s'incorporen a municipis per fer inserció social, no? I sobretot aquesta part que dura uns 12 mesos o 18 mesos, depenent de les circumstàncies personals de la família, de la persona, els quants ajuntaments tindran un paper prioritari i un paper protagonista en la integració d'aquestes persones.
I ara sí, consellera, per acabar, aquest 2016, quins seran els projectes que teniu intenció de desenvolupar?
El primer de tot és posar en funcionament la renda social, no? Vull dir, ara ja tenim la llei, tenim el pressupost, pues ara, per tant, han de crear totes les estructures, estan creant tota l'estructura, perquè quan el Parlament l'aprovi, nosaltres estem en condició de començar a rebre les sol·licituds, començar a valorar les sol·licituds i concedir les primeres ajudes de la renda social, no? Després, un altre dels objectius és aprovar aquest decret d'emancipació i ja també fer el primer pagament de la renda d'emancipació. Un altre també molt important per nosaltres és consolidar tota aquesta estructura de salut mental que en aquest moment tenen les ONGs a través de subvencions. Necessitem que aquests serveis, que són sobretot centres ocupacionals, vivendes tutelades per persones que tenen problemes de salut mental, tinguin les garanties econòmiques per al seu manteniment a través de la concertació. Això també és un objectiu. I l'altre, reactivar la llei de dependència, no? Creació de més centres de dia, ampliació de les places residencials. Jo crec que aquests són els grans objectius de serveis socials. I de cooperació, que també duim cooperació, és que després de pràcticament una sequera en temes d'ajuda de cooperació, pues per primera vegada no, però se garantirà també dins del 2016 i els anys posteriors, pues que hi hagi una subvenció per les entitats de cooperació.
Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació, heu estat la darrera convidada del Faristol. També li agraïm que ens hagi atès en directe des de la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Un plaer i bon dia a tothom.
Igualment, i bon cap de setmana. Hem arribat a les 11:50 del migdia.
El Faristol.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la
noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar.
Avui i ara retiram aquest faristol radiofònic. Plegam i el deixam a un magatzem imaginari després de 4 anys d'activitat i donant veu als ciutadans balears durant gairebé 5 hores cada dia. Han estat uns 1.500 dies de ràdio en directe informant del que passava, amb opinió i anàlisi d'experts, amb participació de polítics, periodistes i representants de tots els sectors de la nostra societat. Ens acomiadam, sabent que segur ens haurem equivocat, que haurem comès errors. Tot el qui pren una decisió i tria qualque vegada no tria sempre el més adequat. Ara bé, ens anem amb la sensació i la convicció dels deures fets i el que és més important, amb la resposta dels oients. El Faristol ha aconseguit entre les 8 del matí i la 1 del migdia la major audiència a aquesta franja horària en tota la història de la ràdio pública. A tots vosaltres, gràcies. Gràcies a la fidelitat dels oients, gràcies a les crítiques especialment constructives, gràcies als convidats i col·laboradors i gràcies als companys d'Ivetres. Agraïm molt a tots els que han passat per al Faristol i han fet possible el programa. De manera especial, Benet Oliver, Maria Sales, Miquel Àngel Ariza, Rafa Gallego, José Jaume Jota, José Luis Galindo, Emma Calcina, Joana Maroto, Bàrbara Manera, Luis Alonso i Maria Mollà. També Marta Fernández, qui us ha parlat, ara Martí Rodríguez, que hem estat els darrers batalladors, els darrers que ens hem posat cada dia al capdavant d'aquest faristol. Gràcies per la implicació d'alguns sense límit de dies i hores. Gràcies per la bona feina i professionalitat que han deixat darrere i davant d'aquest faristol radiofònic. Gràcies per l'amistat de col·laboradors, els qui la directora, Àngela Seguí, no oblidarà mai. Gràcies per la paciència i les seves exigències. Gràcies a tots i cada un dels companys d'aquesta santa casa. Ah, i sobretot, gràcies als tècnics d'Ivetres Ràdio, grans professionals que han vestit amb els millors llaços i complements aquest faristol. Sobretot els que més temps han estat amb nosaltres, Bernat Nadal, Romina West, que ens ho han fet fer fàcil en dies complicats. Gràcies, estimats. A tots vosaltres que esteu a l'altra banda de la ràdio, fins una altra. Esperam que sigui ben aviat.